Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvinguts i benvingudes a aquest espai de conversa curiós, pausat, però engrescador alhora, perquè permet obrir portes a dones que han superat reptes importants i que són exemple a seguir per l'actitud valenta davant la vida. Avui en les Sorts Púrpures obrim el focus per a conèixer la CEO de Decedario, una emprenedora de Dénia graduada en disseny gràfic especialitzada en design thinking, que als 23 anys va tindre un gir inesperat a la seva vida. Diana de Arias Far va patir un ictus que va superar, tot i que són moltes les seqüeles que arrossega de l'accident cerebrovascular. La por i la tranquil·litat, l'ansietat i la paciència sols estan a un pensament de distància. Amb esta afirmació comença l'article sobre Diana a la segona edició de la revista editada per la Regidoria d'Igualtat, Les Sorts Púrpures. Una frase que explica la protagonista se la repetia cada dia als 23 anys mentre esperava a l'hospital una operació de vida o mort després de patir un ictus. S'estima que una de cada 6 persones al món patirà un ictus al llarg de la seva vida. A Europa es posiciona com la primera causa de discapacitat i una de les principals causes de mort. Tot i que tradicionalment s'associa a edats avançades, l'ictus pot ocórrer a qualsevol edat. De fet, s'ha observat un increment del 25% de la seva incidència en persones entre 20 i 64 anys, tot i que continua sent més freqüent a partir dels 65, segons informa el Ministeri de Sanitat. Diana de Arias estaria entre eixe 25% d'increment entre gent menor de 65 anys, molt, molt menor. Recordem que només tenia 23 anys i estava d'Erasmus a Roma, tot i que la va pillar celebrant el Nadal a casa amb la família. L'ictus va arribar de sobte, com ho sol fer. D'això i de com ha superat aquesta vivència i, sobretot, com l'ha transformada en positiu, volem parlar amb ella. Així que ja li donem la benvinguda. Molt bon dia, Diana.
Molt bon dia. És un plaer estar aquí i compartir un trosset de tota aquesta història.
I nosaltres encantades de que ho facis. Suposa que ho hauràs contat moltes, moltes vegades i que esta no serà l'última. Explica'ns com vas notar aquell Nadal que alguna cosa no anava bé al teu organisme.
Pues vaig començar a tindre símptomes físics, però en 23 anys pues, desconeixem aquesta patologia per complet i no som capaços moltes voltes d'identificar les senyals que el cos ens dona. En el meu cas vaig començar a tindre mareig, però dic, bueno, un mareig, no sé, mal de cap, algo que pensava que no seria o que no desenvoluparia tota aquesta història. I després vaig començar a tindre problemes de deglució i dic, buah, pues a lo millor estic un poc constipada, tinc un poc tapat el nas o... Clar, tots aquests símptomes, si vigiges, són els principals símptomes de l'ictus. I el mareig sí que és veritat que va anar en increment, igual que el mal de cap en la part posterior del cap, i era un mareig un poc estrany, no és el típic mareig convencional. Diguem que tu notes la inestabilitat del teu cos, estàs un poc torpe, la part dreta també tenia un poc torpe, i va anar a l'hospital a veure què és el que podia passar. Va rebre un mal diagnòstic, em van comentar que tenia vèrtigo. La veritat que sincerament no sé per què, perquè tots aquests símptomes, a més em van fer les proves típiques de l'ictus, que és caminar en tàndem, tocar-te l'as en el dit, en les ulls tancats, bueno, hi ha una sèrie de proves típiques, i és que no em feia ni una bé. I a més, el tema de deglució és molt típic, i en 23 anys que tinc problemes de deglució, si tens 60, 70, 80, pues encara cara, però en la meva edat, pues, bueno, em va rebre el diagnòstic, em van enviar a casa, em van donar unes pastilles per a vèrtigo, i clar, al cap de 2-3 dies em vaig entrenar en les pastilles i em van vindre corrent a trobar l'hospital. Què passa? Que l'ictus n'hi ha que intervindre en les primeres 4 hores. Mm-hmm. Per culpa d'aquest mal diagnòstic, jo vaig estar 3 botigues en casa en un ictus que no sabia que tenia.
I menys mal que el teu cos va aguantar.
Va aguantar. Sí,
perquè
sí.
Si no, vull dir que podries haver...
Totalment, i és que en el meu cas tenia, diguem, la meva una malformació congènita, que es diu cavernoma, que és un, com si fos un ovillo de llana molt xicotiu, pues el postín és com una varís en la cama, igual, unes venetes que estan mal formades i tenen aquesta formeta i estan en qualsevol lloc del cap. En el meu cas ho tenia en el tronco del encéfalo, que això és molt xicotiu, no medís més d'un centímetre i aquesta boleta media 0,8. Mm-hmm. I allí per ahí connecten tots els nervis de la columna vertebral en el cervell. Entonces és un lloc molt, molt crític, i això estava, pues, s'havia trencat i estava gotejant. Entonces era... Bueno, jo no sé com estic així, sincerament.
Bueno, afortunadament estàs així,
sí.
Però és veritat que després d'aixer mal diagnòstic, d'estar 3-4 dies a casa, a banda d'això has d'esperar 2 mesos després d'aixa hemorràgia que ens esperes, al llit d'un hospital fins a que t'operen. Una operació que descrius que és de vida o mort i que afortunadament, en el teu cas, va tindre èxit. En què va consistir aquesta operació? Com vas viure aquest període, Diana?
Pues la veritat és que fins a arribar a aquest moment van haver diverses coses entre mig, perquè jo estava aquí a l'Hospital d'Edenia, vaig demanar una segona opinió, perquè per desgràcia els hospitals no estan igual d'equipats depenent d'on estiguin, i trobo que això és un problema social que hauria de resoldre, perquè no tenim accés a la mateixa sanitat i contribuint de la mateixa forma a tot el món segons el codi postal en què vius, i això és una realitat. I és una realitat que n'hi ha de canviar, perquè per culpa d'això, pues, els neurocirurgians van tindre que vindre de Elx, si no recordo mal, i jo vaig haver d'esperar 24 hores més fins que vingueren des d'Elx. Em van donar ja el diagnòstic correcte, clar, una volta em van fer el TAC, perquè era una evidència, a través del TAC es veu. El tema és que vaig demanar una segona opinió, perquè una situació tan complicada en un hospital que no té un equip de neurocirurgia consolidat, pues, dona moltes inseguretats, no? Quan la vida està pendent d'un fil. Entonces em van derivar a València perquè em van reclamar d'allí. El problema és, lo de sempre, burocràcia. Vaig haver d'esperar 15 dies per a que jo tingués que empadronar-me en València, i més sort que jo estava estudiant allí i tenia un contracte d'alquiler de casa i vaig poder empadronar-me. tota aquesta burocràcia no hauria d'estar permís en una situació com aquesta. La qüestió que al final vaig arribar allí i l'equip mèdic de l'Hospital Clínic de València, molt consolidat, que fa moltíssims anys que està dedicat a aquestes qüestions tan complicades, em van dir, no pots tindre una intervenció d'urgència perquè això està molt inflamat, n'hi ha que esperar, però ja vaig entrar allí amb una tranquil·litat dels metges que realment havien estudiat aquest cas profundament i m'havien comentat quin era el procediment dels seus passos, no? I efectivament vaig haver d'esperar 2 mesos en una situació, jo, la llum, per exemple, em molestava moltíssim, o també el ruïdo. Entonces, pràcticament estava com si fos una presó, perquè jo tenia la persiana baixada, únicament entrava la meva família, els meus pares, germà i ja, i sense ruïdo, o sea, era, no sé, estava super aïllada, no? I són 2 mesos que estàs en tu mateix.
Sí, perquè clar, i no pots parar de pensar en això i en el que vindrà o podria haver passat si les coses haveren anat d'una altra manera.
Efectivament.
Però continues explicant que el pitjor va vindre després, perquè vas haver de recomençar, com tu bé dius, tornar a començar de zero la teua vida. Però quan dius començar de zero, a què et refereixes?
Pues a reconstruir tota la teua identitat, perquè canvi físic radical. Jo vaig perdre, pesava 60, trobo que vaig perdre 15 quilos, imagina't el canvi. A més, també pues, l'operació, tens que acabar el moño i tal, però perquè està, el teu cos recibís un impacte tan gran que està enfocant-se en reconstruir, no?, una part del cervell tan important. Tots els recursos del cos se'n van a arreglar tot això. Entonces, bueno, pues portava la part d'esquerra pues, rapada per l'operació. Entonces, jo mirava l'espill i perquè parlava i reconeixia la veu, però jo diia, ostres, no em reconec. Entonces, reconstruïsses tota aquesta identitat des de zero i sobretot també a tornar a aprendre pues, totes aquestes capacitats que vaig perdre pel camí, perquè vaig haver de tornar a aprendre a llegir, a escriure, a caminar, a menjar, és que tot.
Perquè, clar, el cervell és tan delicat, no?
Clar, és, diguem, la CPU del cos. Ahí està la placa mare, on tens totes aquestes capacitats tan importants perquè t'ajuden a desenvolupar qualsevol activitat del dia a dia i fins que no les perds no saps lo important que és el cervell per al funcionament del teu cos.
Així no ho vas viure tu, però com ho va viure la teva família?
Pues jo pense que pitjor que jo, sincerament, perquè, bueno, al fin i al cap, jo, bueno, vivia, però a pesar de que era el pitjor moment de la meva vida, estava tranquil·la. No sé per què, diguem que... Entonces, jo intentava ser la millor versió de mi en aquest moment, perquè jo ja pensava en la meva família i ja tenim prou, no?, per veure a la teua filla de 23 anys a l'hospital, que no saps què va passar. Pues jo em posava un poc en el lloc d'ells, no?, i sempre pues, dins de la situació pues, una sonrisa, que tot passarà, que tot anirà bé i és qüestió de temps i no sé, també sempre he tingut una actitud sempre està molt lligada a l'esport, a esport en equips. Pense que aquesta forma també o aquestes vivències quan era més menuda, d'alguna forma trobo que m'han ajudat a superar tot això i a veure els reptes des d'un altre punt de vista, no? Al final jo penso que totes les persones, la vida mos posa antes o després reptes que hem d'aprendre ells, que crec que és el més important, aprendre aquestes situacions tan complexes i després tenen l'oportunitat de poder compartir-les en altres persones per a contar-los aquest camí, aquesta vivència i que per lo menos pues, puguen o recórrer més ràpid o d'una forma més millor o no sé, que els ajude, no?, d'alguna forma.
Sí, perquè quan aconsegueixes posar-te més o menys a punt, no? I recuperar forces, decideixes reprendre el que s'havia quedat un poc a mitges, no? Que és aquest grau de disseny gràfic a la universitat, et quedava l'últim any i el treball de final de grau. I va ser ahir quan la teua imaginació i aquesta experiència transformadora que has tingut es fusionen. T'impulsen a formar-te en neurociència, rehabilitació i tecnologies aplicades a la diversitat. Tots eixos coneixements, i no oblidem l'experiència viscuda, et permeten convertir l'adversitat en motor de propòsit professional. Amb aquesta base naix de Cedario. Diana, ens pots descriure per a les persones que no saben què és de Cedario, a què ens estem referint?
Pues és una metodologia d'entrenament cognitiu. Vale, com si anem al gimnàs per a treballar els nostres músculs del cos, pues aquí tenim totes les eines per a treballar o entrenar tots els músculs, entre comilles, perquè evidentment no tenim músculs, però perquè ens entengam, tots els músculs del cervell, és a dir, el llenguatge, l'atenció, funcions executives, etc. etc. És una metodologia que la van convertir en un joc, un joc de taula, perquè la metodologia del joc és, diguem, la millor forma de poder entrenar aquestes habilitats, una forma lúdica, divertida, col·laborativa, intergeneracional. Aleshores, van començar com un mètode d'intervenció, és a dir, una eina per a millorar les eines de els professionals de neurorehabilitació, ja siga terapeuta ocupacional, psicòleg, logopèdia. Tots aquests personals es dediquen a rehabilitar l'ictus i altres patologies que tenen dificultats cognitives, Alzheimer o inclús xiquets també, autisme, hiperactivitat, en fi, n'hi ha molts sectors de població que necessitem pues, treballar. En realitat, tots necessitem, igual que el gimnàs, vull dir, sí. Treballar aquesta ment, no? per a estar més saludable a llarg plaç. Però bueno, la qüestió és que comencem integrant aquesta metodologia i aquesta eina des de la part de rehabilitació clínica, però després ens donem compte que en educació, des de l'àmbit educatiu d'escoles, també és una eina fantàstica. Llavors comencen els profes a introduir-la des d'escoles. I, a més, també veiem que les famílies no tenen recursos i coneixements des de l'hogar per acompanyar aquesta rehabilitació. I això és fonamental, és algo que jo també he viscut, no? I llavors diuen que creem també un programa que es diu The Cedario Gym, tu gimnàsio cognitiu en casa, i treballem amb les famílies introduint aquesta eina perquè la tinguin a llarg plaç i que puguen potenciar aquestes habilitats, perquè per desgràcia l'ictus i les patologies es segueixen durant tota la vida i nosaltres més que mai tenim que seguir treballant aquestes habilitats a llarg plaç, sobretot per a mantindre esa salut cognitiva. I és fonamental, i la família és el millor context, l'hogar, per a poder mantenir això a llarg plaç, no? I també per a potenciar aquestes teràpies que per desgràcia moltes voltes no són suficients perquè el donen 2-3 hores a la setmana i en un ictus n'hi ha que treballar moltíssim. Sí, moltíssim. I entonces, diguem que d'una eina s'ha convertit ara en tot un ecosistema de programes adaptats a cada context.
Perquè, a més, és un sistema patentat, avalat per l'Institut de Neurorehabilitació de València i que s'ha presentat en diversos congressos neurocientífics.
Efectivament, sí, va ser per a mi un dels grans reptes, perquè diguem que no sent originària d'un col·lectiu clínic i científic, he aconseguit el reconeixement i l'aval de professionals que han testat i han avalat esta metodologia. Evidentment, l'hem co-creat en professionals. Per exemple, van començar a treballar en l'Associació de Dany Cerebral de València per a desenvolupar tota aquesta eina, però després també l'Institut de Neurorehabilitació ens ha acompanyat a avaliar tota aquesta eina. Però diguem que des de l'inici sempre comptem en el col·lectiu de professionals científics i clínics per a construir tota aquesta metodologia. I jo pense que la visió d'un pacient com va ser jo en aquell moment és molt interessant perquè n'hi ha molts punts de vista. A més, jo vaig estudiar disseny, doncs diguin que teníem un coneixement no sols el que havia viscut, sinó que a més podia convertir-ho en algo real i pràctic. Moltes voltes la ciència i tots els estudis i els papers es queden com a estudis en un paper, sí. I n'hi ha que aconseguir que aquest paper es convertisca en metodologies i en sistemes que arriben a tot el món. Això és l'èxit, no fer-ho i guardar-ho en un cas, sinó en transformar-ho, no? que és la ciència aplicada. I a mi va fascinar tot aquest món i tot aquest coneixement i vaig dir, això hem de traduir-ho per a fer-ho mainstream, no? Per a poder arribar a totes les persones que ho necessiten.
Sí, de fet, moltes vegades quan parles en científics, en científiques, el que et diuen és això, no? Que està molt bé allò que fan al laboratori, però que també la part, en aquest cas parlen de divulgació, és bàsica per a que la gent conega què és el que s'està fent, no? I cap a on van aquestes investigacions per a doncs, poder posar un poc de context en tot aquest temps, aquesta inversió i també aquest finançament que està com amagat, no?
Sí, necessiten diversos agents de l'ecosistema, emprendedors, científics, tecnològics, molta gent, molts perfils i molt de coneixement que estic unir per realment traure solucions que siguin reals, pràctiques i aplicables. Si no, és impossible. I això és el que vam fer.
I ens has explicat tot això, no? Però com va néixer aquest moment fundacional del que serà Decedario? És a dir, com allò, la teua inquietud, no?, es transforma en el que ara és Decedario i quin era el teu objectiu, la teua finalitat primera?
Bueno, al final, el propòsit, no?, i trobo que és el que m'ha acompanyat sempre, el preguntar-me en aquest moment per a què m'ha passat tot això, no? Trobo que el canvia la teva perspectiva i la forma de veure el món i de qüestionar-te per què estem aquí en aquest món. I aquesta pregunta tan senzilla però tan complexa de respondre, pues el viure tota aquesta experiència m'ha ajudat a entendre-ho i al final jo penso que estem així per a fer esta vida un lloc més amable, més cerca ajudar-nos entre nosaltres. I això és el meu motor, no? Alçar-me cada dia i veure que a través del meu treball estic ajudant a millorar la qualitat de vida de tantes persones. Per a mi és ese és el meu èxit. Ja em poden donar 40.000 premis, que el meu premi és veure esa sonrisa d'esa persona que torna a llegir, que torna a parlar, que torna a comunicar-se. No sé, és algo que viure-ho m'ha canviat la meva forma d'entendre les relacions, d'entendre el món, d'entendre el nostre paper aquí. I la veritat que a través de moltíssim esforç i molt de treball he aconseguit poder dedicar-me tot el temps i tota la meva energia a desenvolupar tot aquest projecte. Té moltíssima trajectòria per davant i tot el que hem aconseguit estic profundament contenta i feliç i vull seguir en esta direcció i ojalà que siga per molt de temps ajudant a tantes persones. No sé si en este projecte o en un altre, però diguem que el meu camí un poc està ahí, no?
Sí, perquè hem de dir que de Cedario o a partir de Cedario s'ha millorat la qualitat de vida de més de 150.000 persones a Espanya i a Llatinoamèrica. S'han format més de 3.000 professionals, allò que estàvem parlant, no?, de la ciència aplicada, i com has comentat, també s'ha expandit a contextos vulnerables i no només a la gent que ha patit ictus, sinó també altres patologies que necessiten, no?, d'aquestes eines per a millorar el seu dia a dia o per a estar més còmodes en la societat en la que vivim.
Efectivament, en aquest moment ens van donar compte que dificultats cognitives o perfils neurodivergents no eren simplement l'ictus, no?, que molta població necessita aquest reforç i recolzament a nivell no només cognitiu, sinó també social i emocional, perquè em vaig donar compte que, per exemple, els xiquets i les xiquetes que tenen diferents patologies, síndrome de Down, autisme, hiperactivitat, dificultats d'aprenentatge, el que sigui, una de les coses comuns que tenen són la dificultat de relacionar-se, relacions socials. Uh-huh. I vaig pensar, ostres, el joc col·laboratiu, físic, és una eina genial, a més que sigui inclusiva, és a dir, que no només la puguen utilitzar en contextos educatius, este perfil de col·lectius, sinó tots els xiquets poden jugar al material. Uh-huh. I pense que això és interessant, no?, el crear aquests espais de col·laboració per a que tots els xiquets i xiquetes entenguen que tots som diversos i que més enllà de les patologies podem col·laborar, conviure i ajudar-nos entre nosaltres i no només fem una acció a nivell cognitiu, sinó que en el context, per exemple, d'educació, pues, també reforcem el treball emocional i les relacions socials quan col·loquem en el centre un joc i una eina totalment inclusiva. Jo ho dic sempre, aquests materials haurien d'estar en tots els col·les perquè realment és la filosofia a la que volem arribar i que tinguem aquest recolzament a través de recursos que no tinguem que adaptar-los, sinó que estiguin ja adaptats per a tots. Trobo que és un repte que tenim perquè, per exemple, els profes ara mateix tenen que adaptar els exàmens a 40.000 milions de perfils i el que n'he de fer és un examen que puguen utilitzar tots els perfils, però n'he de pegar-li gota a la tortilla. I el món del disseny ens ha ensenyat molt a tindre aquesta forma de qüestionar-nos les coses per a fer-les d'una manera totalment diferent
i poder arribar a aquest objectiu, no?, que està
descomptat. I els resultats estan ahí, vull dir, hem creat aquesta eina, és una eina inclusiva i col·laborativa i que es pot fer. El que passa és que n'hem d'invertir temps, coneixements, recursos i molts perfils de coneixement per a que esquen aquests resultats, no?
Perquè entenc que pel que estàs comentant, no?, que en certa manera de Cedario el que fa és posar l'accent en la diversitat, però alhora entenc que ha evolucionat en el temps i que va continuar evolucionant a mesura, doncs, també que la societat avança cap a un corrent o un altre, no?, i les necessitats que es veuen.
Sí, jo sempre dic que la diversitat, més enllà de ser una limitació més bé, és un motor de talent i de transformació social. Uh-huh. O sigui, això és una realitat. Jo, per exemple, contant una anècdota, perquè sempre estic pegant-li voltes a tot, per una banda, vull parlar de l'evolució que tindrà tota aquesta metodologia, però per altra banda, vaig dir, si en un context aplicat, diguem, en un país com és Espanya, que diguem que és un país desenvolupat, si aquesta eina la fiquem en un país en vis de desenvolupament, pues a lo millor podria tindre inclús molt més impacte encara, no? Al final jo estic un poc obsessionada en buscar impacte en el que fem, no? Impacte vol dir en millorar el context de les persones, no? Entonces vaig agarrar i en estiu em vaig endur el material perquè vaig contactar en associacions d'Àfrica i es vaig preguntar en associacions educatives, què necessiteu? Infantil, material educatiu. Jo, sense dir-los qui era, ni ells sense saber jo el que tenia. I vaig dir, ostres, de veritat? Vaig agarrar un avió, vaig agarrar el material i em vaig plantar allí per a provar-lo en aquests contextes que inclús tenien una llengua diferent. De,
sí,
parlar en portuguès en Mozambique vaig anar, parlar en portuguès però jo dic d'on igual. O sigui, jo me'n vaig seguir perquè sé que el material es poden crear milions d'activitats i el llenguatge no és un problema en este cas. Sí que és veritat que hi ha coses que sí que estan en espanyol, però puc crear millors activitats en qualsevol idioma, pràcticament, perquè hi ha moltes imatges, n'hi ha lletres, n'hi ha... Entonces, és un sistema modular, diguem, no? que dona molt de joc. I vam pues fer sessions d'entrenament i és que va ser increïble. Tinc un vídeo en el meu Instagram que es veu els xiquets i les xiquetes disfrutar. A més, jo vaig arribar allí, vaig sentar en una taula, vaig obrir aquest joc i és que els xiquets anaven arribant a muntons, o sigui, volien saber què era, volien jugar, o sigui, no m'han passat pipa i vaig dir, ostres, és una semilleta, no? que se me va quedar aquí de dir, en algun moment, no sé quan, però m'agradaria pues, portar-ho a uns altres contextos inclús més vulnerables. I per altra banda, el que el dia del desenvolupament que tindrà aquesta metodologia és la tecnologia. Evidentment, volem evolucionar i fa falta recursos econòmics. Aquí faig un llamamiento a entitats, ja siguin públiques, privades, empreses, qualsevol persona que pugui col·laborar, estem oberts a rebre, no? Aquest recolzament i impuls econòmic per a seguir evolucionant. I en aquest cas també ens hem qüestionat quin paper té que tindre la tecnologia en esta metodologia o en aquesta forma de treballar. I van decidir, la tecnologia és una eina molt, molt potent, i més avui en dia en la IA i més. Però la tecnologia no pot estar perquè sí, com una corrent en qualsevol lloc. Té que estar on realment ajude. Ho dic perquè moltes voltes diuen que la corrent, les tendències ens fan fer coses que realment no tenen l'impacte que volem generar. Per exemple, si antes diem els xiquets neurodivergents tenen problemes de relacions socials, és adequat posar-los pantalles per a treballar en ells? O realment el repte està en que es relacionen i que aconseguim que s'eduquen a través de aquestes interrelacions que poden crear? Jo trobo que sumen moltíssim, no? I van dir, no, el joc no té que evolucionar a ser un joc digital, no.
És el joc, com un complement.
La tecnologia l'anem a ficar per ajudar els professionals a optimitzar la seva feina. Hem tingut una aplicació que puguen, l'aplicació pugui donar-los recomanacions de quines activitats són millors per a uns perfils o per a altres, de portar un registre, d'inclús introduir la guia per a veure va fer una prova piloto a la banda en el govern de Castilla-La Mancha on van comprar una tecnologia que posàvem un casc que podien veure quina activitat cerebral estaven tenint les persones quan estaven interactuant en aquest joc, com s'encenien les diferents parts del cervell segons l'activitat que fem. Això és una informació molt valuosa perquè al veure això podem veure si realment s'està activant suficientment el cervell en aquesta activitat i si no, la podem canviar. Si no tenim aquesta informació de datos, de tecnologia, anem un poc a seguir, no? Fem aquesta activitat i ens dona un feedback la persona físicament, però realment no estem vivint en datos científics o tècnics o data, no? El que està passant dins del cervell. Entonces, anem evolucionant cap a realment en eines complementàries a aquesta metodologia, però sobretot física i col·laborativa.
Ahà. Sí, perquè també està el debat ara, no?, de si cal ensenyar, educar amb pantalles o sense, per tot això que estaves comentant. D'altra banda, hem de dir que Decedario és molt més que un joc, ho estàs comentant, però a més és una fundació.
Sí, bueno, van crear una associació perquè, bueno, pues, volíem que tinguera una estructura que fora coherent en tot el que estàvem desenvolupant, perquè en realitat el que fem són servicis que estan enfocats a una millora de la salut i de la vida de les persones, no? Sí que és veritat que ens agradaria fer una fundació, sobretot per a generar una estructura més àmplia, que també puguem obrir moltes més relacions en empreses, que puguem col·laborar també. O sea, al final jo penso que el crear aquesta estructura col·laborativa en el que les persones contribueixen al desenvolupament de tota aquesta ideació, jo penso que ha sigut dels inicis d'esta forma i seguirem treballant en aquesta direcció.
Decedario ha rebut més de 20 premis nacionals i internacionals pel seu impacte social, com estàs explicant-nos, entre ells Millor Producte de Gamificació i Innovació 2019, Dona Emprenedora de Referència 2020, Llista Forbes d'Impacte Social 2021 i també ha estat nomenada Diana, Dona Referent d'Emprenedoria Innovadora a Espanya per l'Alt Comissionat de Nació Emprenedora. A més, este 2026 has estat finalista del Premi Social Princesa de Girona i vas anar a defensar la candidatura davant un públic jove i un jurat expert vinculat al tercer sector a Sant Boi de Llobregat. Com va estar aquesta última experiència i com senta en general, no?, tant de reconeixement?
Bueno, la veritat que va ser una super sorpresa perquè hi ha moltes persones joves fent moltes coses en Espanya en concret i penso que aquests premis són un grandíssim reconeixement i visibilitat i que aposten sobretot en la gent jove per impulsar tots aquests projectes tan rellevants, no?, per a la societat. I va ser una experiència increïble perquè, bueno, pues, vaig tindre que preparar tota aquesta defensa davant del jurat prèviament. És veritat que no ens van donar massa temps, apenes 2 setmanes, però bueno, és veritat que durant tota aquesta trajectòria, pues, he tingut que fer moltes conferències, moltes presentacions, viatjant moltíssim. I bueno, pues és una cosa més, no?, que n'hi ha que integrar i comunicar. I vam estar allí, em van acompanyar els pares, volíem vindre a viure també tota aquesta experiència. Vaig conèixer els altres finalistes, persones joves increïbles, em vaig enamorar de cada un d'ells, dels seus projectes, de lo que estan fent. Al final, arribar ahí per a mi, pues, va ser, no sé com descriure-ho, algo realment important, perquè diguem que des d'una institució tan important com Princesa de Girona que reconeguen el teu esforç, la teva valentia, la teva trajectòria, perquè sobretot els premis és no sols l'impacte que estàs creant, sinó tota la trajectòria que has tingut i això em pareix fonamental, no?, perquè bueno, arribar allí per lo menos a mi em dona molt d'impuls, no?, i de que persones molt implicades en contextes del tercer sector eleven, no?, esa faena. I res, vaig defensar la proposta, després van tindre la gala, que també van tindre que intervindre per explicar ese projecte que estaven fent cada uno davant de 1000 persones, de gent jove, no sé, són oportunitats que van apareguent durant tot aquest camí i les disfruto moltíssim i trobo que és superimportant que reconega la nostra feina perquè piquem molta pedra en tot aquest camí perquè estem totalment convençuts del que estem fent, no?, i d'aquest impacte que podem generar. I també és un impuls perquè al final estan en aquests contextos i en aquests foros el veu molta gent pues reban de fundacions, de saben qui eres, vas a tocar portes i te les obrin, després de tot aquest recorregut, escolten i el donen peu a poder seguir pues en col·laboració en altres institucions, entitats que a lo millor tenen més recursos o més impacte en poder integrar tota aquesta feina i que t'impulsen molt més junt.
Quan vas pensar i començar a donar-li forma a Decedario, t'imaginaves que tindria l'impacte que ha tingut?
Per a res, jo simplement vaig fer un projecte al final de carrera, el vaig publicar en les meves xarxes com, mira, he fet això d'una experiència que vaig viure, però mai m'imaginaria que això arribaria hasta aquest punt. I en aquest moment em van donar trobo que un parell de premis, el millor projecte final de carrera de tota Espanya, però sobretot el que a mi em va canviar aquesta perspectiva de Diana, has fet algo, igual deuries de compartir-ho en molta més gent i no que fora únicament un projecte final de carrera. Van ser que aquesta publicació de xarxes em va contactar moltíssima gent, tant pares i professionals, de on puc comprar aquest producte que jo vull utilitzar-lo. I dic, no, si aquest producte
no es pot comprar,
no es pot comprar perquè és un projecte final de carrera, és un prototip i demés. Uh-huh. I bueno, pues ahí em vaig replantejar en dir, a lo millor has fet algo que hauries de provar, intentar fer un producte final i fabricar-lo i portar-lo un poc més junt. I bueno, en aquest moment vaig parlar amb els pares, els vaig comentar aquesta inquietud. Evidentment em van tindre que recolzar durant aquest període de temps perquè jo havia acabat de tindre la carrera. És veritat que vaig denegar un contracte de treball en el meu sector, o sigui que va ser una decisió totalment consensuada i difícil en aquest moment. Clar. ara mateix dic menys mal,
yeah.
perquè he arribat a tot això i en tota aquesta trajectòria he desenvolupat moltíssimes coneixements, habilitats i bueno, i bueno, pues va ser ahí el punt que de decisió que moltes voltes pareix que estiguem tirant-nos en un precipici, perquè és una reconversió total del teu ideal, no? Que estem acostumats a, no, jo estudio algo i faig el que he estudiat i no, tu has estudiat algo, tens una base i si la tua inquietud és una altra, pues que ja base t'impulsa a desenvolupar qualsevol cosa que el menege un poc més allà, no? En el teu interior, no?
Sí, però en aquest cas és el que dius, no? Eixa base de disseny t'ha servit per a poder doncs, dissenyar, mai millor dit, esta eina de treball tan important, no? Per a tantíssima gent. I com va ser l'esdevenir en alguna cosa, no, que és tangible, eixa idea i eixe treball final de grau?
Pues és veritat que en disseny desenvolupem moltíssimes recursos i àrees, com pot ser l'àrea editorial, per exemple, que és una àrea en la que dissenyes per revistes, ja siguin digitals, físiques, llibres. També estudiem molt el tema de tipografia, també desenvolupament de campanyes de comunicació, cartelleria. En fi, tenim, diguem-ne, una ment supercreativa que està enfocada a resoldre problemes de comunicació per a que els missatges arriben d'una forma ingeniosa, divertida i original a totes les persones que vulguem impactar, no? Entonces, esta forma de pensar, diguem-ne que m'ha ajudat molt a pensar d'una forma creativa com solucionar reptes socials. I bueno, pues ha sigut per a mi, m'he divertit moltíssim sempre que des de tota la feina que faig dediquem temps a desenvolupar la part creativa de disseny. Ara mateix anem a imprimir a Travolta, a produir, a fabricar la quarta edició ja, que és este any. Pues jo seguís pegant-li voltes i ara, aunque és un producte físic, vaig a introduir els QRs darrere de les imatges i aquestes imatges que són estàtiques seran vídeos. Vull dir que sempre estem ahí
innovant
i pegant-li voltes i millorant ese material, no? I esa funció que tu podràs col·locar el mòbil en la imatge i t'apareixerà un vídeo, ja et dona peu a crear moltíssimes més activitats dels que tenim, que ja són moltíssimes. Entonces, sempre estic ahí pegant-li voltes en aquest sentit, millorant-ho, i la part tecnològica també recolzant tota aquesta innovació, no?
Hem dit que Diana és una dona referent perquè ha desenvolupat una iniciativa transformadora a partir d'una experiència impactant en la seva vida. Una experiència, la de dany cerebral adquirit, que ha sabut doncs, capgirar i convertir-la en una eina generadora de millores. Però ens agradaria saber quines han estat les teues referents.
Tinc moltíssimes referents, dones, sobretot en el món cultural. M'apassiona el cine, la literatura, les arts... Bé, al final vinc de disseny, no? D'aquesta part més artística i creativa. Però és veritat que moltes vegades tenim els referents davant dels nostres nassos. I en un cas he tingut la sort d'estar en la meva iaia hasta 100 anys, que va morir farà uns quants anys ara, i va ser una dona que jo ara ho penso i dic increïble, i l'he tingut de referent tota la meva vida, i és la persona que més m'ha impactat, després també de ma mare, evidentment, però penso que ha sigut un referent en la família, de treball. Jo, per a mi, sobretot m'ha ensenyat a tirar endavant a pesar de les dificultats. Ha sigut una dona, en aquest sentit, increïble. I és el que a mi m'ha donat impuls i entendre que no sempre tenim les millors condicions al nostre voltant, però a pesar d'això, hem de ser capaços de trobar ese foraet per a aconseguir arribar on ens propongam, siga el lloc que siga, eh? Vull dir, cada persona té els seus objectius, els seus propòsits, poden ser més junts o més prop, tots són vàlids, i moltes vegades està molt bé entendre i conèixer a dones que estan en el món per no anar molt més junts. Quan vaig tornar de la rehabilitació em va caure un llibre de Sílvia Abascal, que també van tindre un ictus, que ella és actriu. I ella conta la història de l'ictus i gràcies a que ella la va contar en un llibre, jo la vaig llegir i vaig dir, ostres, jo puc recuperar-me de tot això i poder tornar a reprendre la meva vida, va ser un impuls. I entonces convide moltes voltes a que les dones puguen compartir aquestes històries referents per a que ens ajuden a transitar molts camins i a transitar-los d'una forma pues, un poc més menys caòtica, no? I que ens ajudem entre nosaltres i trobo que és super...
Com en un acompanyament.
No? Exacte, acompanyament, i també és terapèutic. Penso que una de les coses que m'han ajudat en tota aquesta trajectòria és a parlar, a escriure sobre mi, sobre el que m'ha passat, a parlar-ho d'una forma integral, normalitzada, pues, per a que moltes persones puguin entendre, comprendre aquesta història i comprendre reptes que tenim les persones en general, i que tots estem ahí i que, bueno, pues, ens podem acompanyar, com tu dies, per a pues, sobrepassar, no?, aquestes coses i aprendre de tots aquests camins tan interessants.
Sí, en certa manera també retroalimentar-nos, no?
Efectivament.
Amb unes històries i altres. Última pregunta, què penses de les Sorts Púrpures? Que és un projecte amb menys impacte, molt menys impacte que el teu, no? Però bueno, ens ha permès, per exemple, conèixer-te millor. Què ha suposat per a tu participar en esta segona edició?
Pues em pareix ideal que des de contextos, encara que siguin més locals, de fet, l'impacte local és super important, perquè diguem que conegueu molt bé el vostre context, doncs arriba d'una forma molt més profunda a les persones que teniu al vostre voltant. O sigui, l'impacte no és únicament la gent que arriba, sinó de quina forma arribes, no? I penso que aquesta revista té una qualitat a nivell literària, a nivell de propòsit, a nivell de comunicació fundamental. Pense que és un referent per a que no sols Pego, sinó que altres comunitats, altres poblacions puguen fer esta iniciativa creant aquest tipus de revistes, de foros, de connexions, perquè vosaltres heu anat molt més allà, no vos quedeu únicament en esta revista. I em pareix un projecte necessari, i ojalà algun dia no faci falta, perquè entenguem que el talent és universal, d'homes, de dones i de persones en qualsevol diversitat, i això n'hi ha que entendre-ho en tots els contextes, n'hi ha que entendre-ho bé. I jo penso que és una contribució fantàstica a que reduïm aquest gap, no? Aquesta distància. Efectivament. I bueno, pues que la societat a poc a poc vagi tenint molta més consciència i que siga més coherent, no? En la realitat social que hi ha.
Que tenim. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, Diana, que se t'hagi quedat ahir en el tinter per explicar-nos.
Pues també que hem fet un recorregut super intens i interessant de tota la meva història, i bueno, jo encantada de participar, de que hàgiu comptat amb mi i d'estar en també en la meva ciutat, que d'alguna forma també he estat vinculada a Pego familiarment, i bueno, pues sempre que necessiteu, aquí estaré.
Doncs moltíssimes gràcies, ha estat un plaer poder conèixer-te millor, la teva història i tot allò que ha comportat aquesta transformació, no?, en positiu d'una vivència molt impactant, i veure l'energia que tens i les ganes de millorar, pues amb moltíssima gent, no? La vida de moltíssima gent. Moltíssimes gràcies per haver atès esta entrevista en la ràdio pública local.
Gràcies a vosaltres, un plaer.